Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, un mes terrible. Així ha qualificat avui l'activista Elena Maleno l'agost que ha viscut la ruta migratòria entre Algèria i les Balears. Enguany, amb la constància del manco, 45 desapareguts i una víctima mortal. De fet, a Formentera hem sabut avui que s'investiga la troballa d'un altre cos rescatat a la mà que se sospita és un migrant. Aquestes paraules de la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras han estat des de l'arxipèlag, la destinació d'una ruta que continua invisibilitzada, diu ella, malgrat ser la més transitada aquest estiu, més que la Canària, i l'única en què viatgen persones procedents dels països de la Banya d'Àfrica, on hi ha conflictes bèl·lics molt durs. Maleno coneix molt bé aquesta realitat perquè l'ONG que dirigeix fa feina amb les famílies d'aquells que parteixen del seu país amb una barca en condicions molt precàries per cercar un futur millor. I aquests dies es troba a les illes per veure com és la realitat del primer punt de terra que toquen i on ha constatat que el dispositiu d'atenció no està preparat per aquest volum de persones, un volum que el govern, d'altra banda, ja preveu que continuï a l'alça amb el mateix ritme elevat. De fet, calcula que quan acabi l'any s'assoliran les 10.000 persones arribades per aquesta ruta marítima d'immigració irregular. D'aquí uns moments sentirem totes les veus d'aquest assumpte destacat a l'actualitat avui divendres 12 de setembre. Miguel Soler és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Victòria Morell. Bon dia.
Bon dia, Sara.
Que passen per la nova polèmica amb una campanya de Vox.
Així és, el partit ha col·locat tanques amb la imatge d'una dona amb burca a qui no se li veu el rostre al costat d'una altra dona jove amb la cara descoberta i demanant-se a qui volen els espanyols. La delegació del govern espanyol a les Balears ha traslladat la campanya de Vox a la Fiscalia per si considera que constitueix un delicte d'odi. També recomana als ajuntaments que verifiquin si els anuncis s'ajusten a la seva normativa municipal.
Vox, que per cert ha rebut un missatge també del govern, aquest, sobre els pressupostos.
Sí, l'executiu ja fa feina per preparar els comptes de l'any vinent, que presentarà amb voluntat d'aprovar-los, però si finalment no aconsegueix el suport de Vox, diu el vicepresident i també conseller d'Hisenda, Antoni Costa, els prorrogarà.
Per segon any consecutiu, el Consell de Mallorca celebra avui la Diada de l'Illa. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Els actes oficials han començat avui de matí al Palau del Consell en la inauguració de l'exposició sobre les franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, precisament la justificació per justificar aquesta data en què es fa la celebració. Tot això, el Consell vol que aquesta festa, aquesta celebració, arreli dins la consciència col·lectiva del mallorquins i per això ha preparat una programació plena d'activitats, però l'acte central serà el lliurament dels premis, honors i distincions que serà avui vespre al Teatre Principal de Palma. Mentrestant, entitats com l'Obra Cultural Balear i la Formació Més per Mallorca han insistit avui que la celebració hauria de retornar a dia 31 de desembre.
A Eivissa, el Consell ha enxampat un home que feia de taxista pirata, atenció, amb 87 anys. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia, i no només això, el que més crida l'atenció és que circulava sense assegurança i sense ITV. En concret, els inspectors van suspendre el conductor quan oferia un servei des de Calabassa a Sant Antoni per 55 euros, un trajecte que, si es fa amb un taxi oficial, no passaria dels 20. Des de la institució insular fan una crida a no fer ús d'aquest tipus de transport, ja que és una manera innecessària de posar la vida en risc.
A Menorca, l'associació de marristes Es Jonquet es concentrarà avui capvespre per terra i mar davant les oficines de l'autoritat portuària de Mahó. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Després d'haver hagut d'ajornar la protesta dimarts pel mal temps, l'entitat ha rebut autorització de la delegació del govern per fer-la avui, denunciant la privatització d'amarraments que du a terme l'autoritat portuària. S'espera que hi participin una cinquantena d'embarcacions, a més d'altres persones al moll.
Jair Bolsonaro, també protagonista de l'actualitat avui, per la condemna a 27 anys de presó per intentar Un cop d'estat contra Lula da Silva l'any 2023, l'expresident brasiler ja ha anunciat que recorrerà aquesta sentència. En parlarem en els propers minuts. Abans, però, volem saber els principals titulars de la crònica esportiva. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui el seu segon partit de la setmana. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Ho farà Somos contra el Córdoba. L'equip andalús és la gran sensació d'aquest inici de Lliga. Arriba invicta. Aquest serà el tercer partit del Tabadillo. En els darrers 7 dies, de moment, sumen un empat i una victòria. Per aquest partit, el tècnic té la baixa de Piqueras, el porter Denis ja ha tornat del Brasil i ha entrat a la convocatòria. El partit el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 9 del vespre. En futbol, el Mallorca ja prepara el partit contra l'Espanyol en tots els seus internacionals. Iago Barrasate només té les absències de Llebrés, lesionat, i de Dani Rodríguez, castigat. El gallec ha de tornar demà als entrenaments. I en tenis, Jaume Munar jugarà demà a la Copa Davis. El mallorquí disputarà el segon partit de l'eliminatòria contra Dinamarca. Munar s'enfrontarà a Elmer Moeller, número 113 del rànquing ATP.
Completam la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, avui torna a ser una jornada de temps tranquil i assolellat en general, però tenim alguns núvols cap a l'interior de Mallorca que pensant que podrien deixar qualque ruixat fins a mitjan cap vespre, ruixats que de manera puntual podrien ser intensos com ha passat aquests darrers dies. Hem de dir que en general és la darrera jornada d'aquesta setmana i segurament de gran part de la setmana que ve en què tindrem algunes precipitacions, les d'avui com dèiem, molt localitzades a punts d'interior en el cas de Mallorca. Quant a temperatura, hem de dir que en general es manté sense canvis respecte a aquests dies passats, amb valors de 30 a 33 graus, les més altes. Això passarà a punts tant del ponent d'Eivissa com del Reguer de Mallorca i a punts del nord, també. I no tant cap a la resta, on la temperatura quedarà més frenada entre els 28 i els 30 graus. I som a les portes d'un cap de setmana, en general bastant tranquil, marcat dissabte per la presència de núvols prims i diumenge per una entrada de vent de component nord que faria baixar puntualment la temperatura cap a Menorca i en el nord de Mallorca.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La crisi migratòria en primera plana un dia més a Formentera. La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un altre cadàver a la costa. Se sospita que podria ser precisament d'una persona migrant, Elena Trinidad.
El cadàver va aparèixer dimecres a una zona de la platja de Migjorn, segons ha informat la Benemèrita. El que s'han trobat són les restes òssies perquè el cos es trobava en avançat estat de descomposició. L'han traslladat al tanatori per fer-li l'autòpsia i així tracta de tenir més informació sobre les causes de la mort, tot i que es pensa que la seva identificació pot ser complicada a causa del seu estat. A la mar i a la costa de les Illes ja han aparegut 39 cadàvers, probablement de persones migrants, aquest 2020. 25, 15 dels quals a Formentera.
En aquest context, l'ONG Caminando Fronteras assegura que l'agost ha estat un mes terrible en la ruta migratòria entre Algèria i les Illes. El col·lectiu té constància que la segona quinzena del passat mes han arribat 5 barques procedents de la ruta algeriana amb el manco, 45 migrants desapareguts i una víctima mortal. Caminando Fronteras diu que la ruta algeriana és l'única de l'estat espanyol en què viatgen persones procedents dels països de la Banya d'Àfrica. Carme Moreno.
En una de les barques detectades a la deriva pel col·lectiu hi havia 3 persones desaparegudes i el cadàver d'un jove que roman a Mallorca. Caminando Fronteras també té constància de la desaparició de 12 persones més i d'una altra embarcació en tots els tripulants desapareguts, un total de 25. La fundadora del col·lectiu, Elena Maleno, també ha destacat que un vaixell de càrrega va trobar una barca prop de la costa d'Alacant amb només 3 persones vives. La majoria eren menors d'edats d'aquesta barca. Segons Maleno, les autoritats foren alertades de l'existència d'aquestes embarcacions que cada vegada viatgen en pitjors condicions.
Cuando una persona que ha pasado, que sale de Somalia, que pasa por Libia, que pasa por Túnez, que ha pasado por tantas cosas, se tiene que montar una patera en Argelia, a lo mejor lo que ve es que le está la gendarmería pisando los talones y no ve que hay mala meteorología, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad de las personas que se están montando en la embarcación hacen que también la ruta migratoria sea muy peligrosa.
Elena Maleno ha donat aquestes xifres a Palma aprofitant que avui participa a un curs universitari a la UIB sobre l'atenció que han de rebre els migrants. Maleno ha denunciat que les illes, sobretot a Formentera, manquen mitjans per atendre les persones que arriben dels països del sud.
Había tres médicos en urgencia en Formentera. Si llega una embarcación con personas que han tenido procesos de deshidratación o personas que tienen problemas de salud por ese viaje, te quedas sin los tres médicos de urgencias en Formentera. Pero es que no hay manera de tener más médicos porque los médicos no pueden vivir.
Según la defensora dels drets humans, la solució al drama migratori no passa perquè Frontex freni l'arribada d'embarcacions a l'arxipèlag, tal i com ha plantejat el govern de Marga Proens.
El govern avui també ha posat xifres damunt la taula. Estimacions augura que a finals d'any hauran arribat més de 10.000 migrants a les Balears. És la projecció que acaba de fer el portaveu Toni Costa després del Consell de Govern que ha seguit Maria Eugènia Queglas. Maria Eugènia, bon dia.
Bon dia.
L'executiu de Proens s'aferrarà a aquesta previsió per demanar al govern de Sánchez que prioritzi les polítiques migratòries a la ruta balear?
Sí, el govern ha detallat avui tota l'ofensiva política i jurídica per demanar al govern d'Espanya que rectifiqui la seva estratègia migratòria. El portaveu de l'executiu ha explicat que tenen dues pretensions molt clares i que no aturaran fins a aconseguir-ho.
Pues que d'una vegada per totes el govern d'Espanya entengui la realitat que tenim en aquestes illes. Això és la primera pretensió. La segona pretensió del govern de les Illes Balears és que el govern d'Espanya actuï d'una vegada per totes.
La primera petició és que restableixi les relacions diplomàtiques amb Algèria perquè lluitin de valent contra les màfies. De fet, diu que és insultant per les Balears que aquesta setmana el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ignorés la ruta mediterrània quan el PP el va interpel·lar al Congrés. Paral·lelament, l'altra guerra del govern, que en aquest moment es lluita sobretot en els tribunals, ha presentat recursos davant el Tribunal Constitucional, el Suprem, i ho farà l'Audiència Nacional, però sobretot demanen obertament al Ministeri d'Infància que torni a refer el decret de contingència migratòria que acaba de negar a les Balears.
I amb aquesta crisi migratòria de rerefons ha esclatat una nova polèmica per la darrera campanya publicitària de Vox Balears. Han aparegut tanques amb la imatge d'una dona amb burca, a qui no se li veu el rostre, al costat d'una altra jove amb la cara descoberta. Acompanya la imatge un missatge. És el següent. Quina Espanya vols? Nosaltres ho tenim clar. La pancarta de Mahó ha estat vandalitzada i ha generat un gran rebuig a l'illa, Axel.
S'ubica tocat de l'escola Mateu Fontirroig a Mahó i l'Ajuntament assegura que no té competències per retirar aquesta publicitat i per això diu informarà ara la Fiscalia per si hi detecta un delicte d'odi. El mateix ha fet, de fet, la delegació del govern. El consistori també mirarà de fer valer que forma part de la coalició de ciutats contra el racisme i que també hi ha un acord de plenari del passat mes de juliol pel qual es reafirma Mahó com a terra de drets i es condemnen atacs racistes. El batle és Héctor Pons.
Instar tantes empreses que gestiona la publicitat, com en el partit, com en la pròpia delegació del govern, i també a la policia local, elaborar un informe, enviar-lo a les autoritats competents i a les empreses i els partits a retirar aquesta campanya que va en contra de, com dic, els valors que nosaltres defensam, els valors que el propi ple municipal va aprovar.
Qui ja ha denunciat a la Fiscalia és Podem, ho ha fet a través de la seva portaveu, Cristina Gómez. Sosté que el racisme no pot quedar impune. Aramo, per la seva banda, també denuncia que la imatge fomenta el racisme i la xenofòbia i que té com a únic objectiu dividir i enfrontar la societat menorquina. Aquesta agrupació de lectors demana que s'hi actuï de manera immediata i contundent. El seu portaveu és Jordi Tutzó.
Diran que se tanca de sa vergonya, no? Perquè vulnera els principis bàsics de respecte i dignitat. I repeteix, no és ja ni política, això és pur i simplement odi.
La pancarta es va penjar ahir i aquesta mateixa nit ha estat vandalitzada. Manuela Cañadas és portaveu de Vox al Parlament.
Se trata de una campaña para visibilizar la sustitución cultural que estamos viviendo en nuestras calles y para hacer reflexionar a la gente, para ver qué España quiere. Nosotros lo tenemos claro y vamos a luchar por la libertad y por nuestros valores, nuestras costumbres. Algunos intolerantes han vandalizado la Bahía de Menorca con los colores de Palestina. Parece que quieren un país sin libertades, gobernado por un grupo terrorista y bajo el Islam.
La campanya publicitària de Vox compta amb un total de 9 pancartes, 7 de les quals a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca.
I recomparant, gràcies, Axel, les informacions sobre la crisi migratòria, la Policia Nacional acabem de saber que ha detingut dues persones per patronejar dues pasteres fins a Mallorca. Segons les investigacions del cos, són membres d'organitzacions criminals dedicades a la migració clandestina en les costes algerianes a Mallorca i es troben ubicades a la zona de Delis.
Aquestes organitzacions estan compostes pels aconseguidors, que són aquelles persones que s'ofereixen al viatge a Espanya en embarcació per 3.000 euros per persona, realitzant aquests oferiments a diferents establiments públics d'Algèria. Després, altres membres de l'organització s'encarreguen d'aconseguir tots els estris per fer el viatge, com ara l'embarcació, el combustible, el motor i un dispositiu de GPS. En un darrer terme, hi ha els transportistes o patrons de l'embarcació. En aquest cas, han estat arrestats dos dels darrers, un d'ells de Sierra Leone i l'altre de Gàmbia. En el seu cas, transportaven una trentena de persones cadascun, nascuts a diversos països africans, com Senegal, Mali, Costa d'Ivori, Mauritània o Guinea, entre d'altres.
2:15, tornem al Consolat de Mar.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern ha confirmat que està elaborant els pressupostos per l'any que ve en temps i forma, però que la seva prioritat avui no és cercar, ha dit Maria Eugènia Queglas, a cercar els suports dels seus socis parlamentaris de Vox.
No, fa els pressupostos perquè considera que és beneficiós pels ciutadans. Ara bé, els que s'han aprovat in extremis aquest estiu, el de 2025, amb el suport de vot, poden servir, segons els que els ha elaborat el conseller de pressupostos, Toni Costa, fins a les properes eleccions autonòmiques previstes per d'aquí 2 anys, per primavera.
Són prorrogables fins a maig del 2026, perdó, fins a maig del 2027, si fos necessari. Supos que m'entenen. Conclusió. L'intenció del govern és aprovar els pressupostos pel 2026 perquè són beneficiosos pels ciutadans de les Illes Balears. Però si no s'aprovassin, tampoc passarà res. Gestionarem uns pressupostos prorrogats i punt.
Si no s'aproven, no passa res, diu Costa, però no ho veu tan difícil com enguany i l'any passat. El motiu, sap que Vots és conscient que aquesta vegada aprovar un pressupostos no és ja una prioritat pel govern i, per tant, no pot demanar impossibles. Per cert, el sostre de despesa per l'any que ve serà molt superior al d'enguany, diu Costa, pel dinamisme econòmic.
Gràcies, Maria Eugènia Queglas, en directe amb aquesta darrera hora des del Consolat de Mar. 2:17. Fem una petita pausa i tornem amb més actualitat.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Era una de les cites del dia. El sindicat de metges Cimeval ha convocat una concentració davant el centre d'atenció primària de Sant Antoni com a mostra de condemna als darrers episodis de violència contra dues facultatives.
S'han concentrat en aquest centre sanitari, que és on es va produir l'agressió. Demanen que es revisi de manera urgent el protocol existent i exigeixen que es posi en marxa un pla real de prevenció contra la violència sanitària dirigida a tots els professionals sanitaris. Asseguren que els episodis de violència contra els professionals d'aquest sector van en augment i denuncien la passivitat de l'administració. A més, condemnen enèrgicament la violència que van patir dues facultatives aquí al CAP de Sant Antoni el passat 26 d'agost, un cas que ja es troba als jutjats. Carlos Rodríguez és el portaveu del Col·legi de Metges a les Pitiuses i anima els afectats a denunciar.
Si tú denuncias y va adelante la denuncia y se hace justicia y cae todo el peso de la ley sobre el agresor, esta persona no reincide. Sin embargo, cuando tú recibes una agresión de cualquier tipo y no denuncias, se ha demostrado estadísticamente que los agresores reinciden.
Quedem a Eivissa perquè l'Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera, l'APNEF, no pot atendre 40 usuaris amb necessitats especials per manca de recursos. Aquestes persones depenen de la subvenció anual del Consell d'Eivissa que s'ha d'actualitzar per l'increment d'usuaris i que enguany encara no ha arribat. Diuen que s'haurien de garantir els seus drets amb un concert econòmic amb la institució insular que ja han demanat en nombroses ocasions. Escoltem a la gerent d'aquesta associació, ella és Carmen Bonet.
Hi ha un creixement real sempre cada any d'infants que surten d'altres serveis, d'infants que arriben per sa porta, infants que són derivats i, claro, és com a... necessiten cobertura, necessiten aquesta ajuda i anant creixent, però les ajudes són les que són.
També en clau econòmica, l'IPC baixa fins al 3,2% a les Balears al mes d'agost. Són tres dècimes per davall de la taxa interanual del juliol, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. És la dada més baixa registrada a l'arxipèlag des del mes de juny. Així tot, la comunitat continua liderant l'augment de preus per al consum a tot l'estat.
A les illes els preus continuen més elevats que fa un any, especialment en habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles. En aquests casos, la pujada frega el 6% en 12 mesos. Encariments compensats per altres preus molt més baixos, com són el cas de vestit i calçat, que es mantenen pràcticament igual que fa un any, i mobles, oci i cultura. El responsable d'estudis i discurs de Comissions Obreres, Carlos Gutiérrez Calderón, assegura que aquestes dades no reflecteixen el cost real de la vida, distorsionat sobretot per l'habitatge.
No incluye el precio de compra de la vivienda, que en el segundo trimestre de 2025 creció un 12,7% interanual. Esta escalada obliga a muchas familias a un esfuerzo económico insostenible, sin que las políticas públicas estén actuando con la ambición y la urgencia necesarias.
Les Balears són, juntament amb el País Valencià, les comunitats on més s'incrementen els preus en un any, totes per damunt del 3%. A la banda contrària trobam La Rioja, Múrcia i les Canàries, amb poc més d'un 2%. A tot l'estat, l'IPC es va mantenir estable a l'agost i se situa en el 2,7%.
Ja el Consell d'Administració del Sabadell ha rebutjat per unanimitat l'OPA del BBVA i recomana als seus accionistes no acceptar-la. Segons un informe remès pel Sabadell, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el preu que s'ofereix no recull adequadament el valor de les accions.
De fet, el Consell d'Administració del Sabadell considera que l'oferta infravalora molt significativament el projecte de l'entitat catalana i les seves perspectives de generació de rendiments per a l'accionista en solitari. En concret, el BBVA ofereix una nova acció d'emissió seva, així com 70 cèntims extra. Ara el futur de l'entitat catalana està en mans dels seus socis perquè l'OPA tingui èxit i ha d'aconseguir el sí de la meitat dels drets de vot.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Balears reclama més professionals a la sanitat pública i també que s'ampliïn les seves competències. Critiquen que aquest personal sanitari és clarament insuficient perquè intervenen en nombroses patologies. De fet, ajuden pacients que pateixen Covid persistent, pneumònia i asma, entre d'altres. Marc Bosch, vocal a Menorca, en declaracions a l'Informatiu Matí.
A Balears tenim un fisio per cada 6.000 habitants, quan els ratis recomanats per l'Organització Mundial de la Salut serien d'un fisio cada 1.000 habitants. Vale, hi ha àrees on aquesta proporció encara és més exagerada, com per exemple l'atenció primària. L'atenció primària, l'estudi que et comentava, calculaven que teníem un fisio per cada 23.000 habitants.
Mentrestant, el Banc de Sang i Teixits de les Balears fa una crida a la societat per la donació de plasma, clau per obtenir medicaments per a pacients amb immunodeficiències. Ho fa amb l'organització d'una cursa a la Universitat de les Illes que tindrà lloc el pròxim dia 28 al camp de futbol del Campus Esport. És la primera vegada que la Fundació promou aquesta iniciativa solidària i esportiva en la qual poden participar persones de totes les edats.
La cursa és gratuïta, inclou curses infantils i dues proves, una de 5 i una altra de 10 quilòmetres. Els participants correran en un circuit híbrid de terra i asfalt. La iniciativa va destinada a adults i infants, aquests darrers dividits en tres trams d'edat. La cursa començarà amb els infants a les 9:30 del matí i continuarà a les 10:30 amb els adults. El vicerrector de Projecció Social i Cultural de l'UIB, Adrià Montaner, destaca la importància d'aquesta iniciativa per fomentar una vida saludable.
Fer esdeveniments esportius d'aquestes característiques
característiques el que fa és atracar la societat a la universitat, no? Molt important també perquè nosaltres, des dels serveis que tenim aquí a la universitat, estem promovent el que són els hàbits saludables i els estils de vida actius i creiem que va totalment alineat amb aquests valors que la universitat intenta promoure.
Cal destacar que cada donació de plasma permet obtenir medicaments fonamentals per a pacients amb immunodeficiències, malalties neurològiques o hemorràgies greus. A més, a diferència de la sang, el plasma es pot donar amb més freqüència cada 15 dies, ja que l'organisme el regenera de manera natural ràpidament.
I precisament a la Universitat de les Illes Balears se celebra avui la segona edició de la jornada Viu la UIB, una oportunitat perquè els nous estudiants comencin a formar part del món universitari i coneguin els serveis que hi ha al campus. La jornada ha començat a les 11, acabarà a les 3 del capvespre. Els estudiants de Menorca i les Pitiuses han rebut la benvinguda a les seves respectives seus de la Universitat de les Illes.
Els nous alumnes tenen encara, per tant, una estona per passejar per tot el recorregut de la jornada, que està ubicat davant l'estació de metro de la UIB, i, per tant, resoldre dubtes, rebre informació d'interès i connectar amb les associacions d'estudiants de la universitat. A més, fins a les 2, alguns estudiants han pogut fer visites guiades pel campus. Ho explica Cristina Moreno, vicerectora d'Estudiants i Projecte Educatiu.
I avui organitzem una jornada més lúdica perquè també els estudiants puguin conèixer alguns serveis de la universitat, com la biblioteca, l'oficina de cooperació, l'oficina d'igualtat, etc. I també puguin conèixer l'Associació d'Estudiants i el Consell d'Estudiants com a representants seus en aquesta, la nostra casa.
I entre els nous estudiants, avui matí hi havia una mescla d'il·lusió, ganes i nervis.
Bueno, va bé, va bé. Vinc ara de començar una jornada transversal i res, un poc de conèixer un poc la universitat.
Pues bastant il·lusionada, la veritat. Estic veient un munt de paradetes amb un munt d'associacions que ens estan ajudant a relacionar-nos més, a fer més pinya i també pues, a treballar alguns aspectes i algunes habilitats que ens ajudaran a la nostra vocació.
La veritat que estic un poc nerviosa, però, bueno, és el primer dia.
A més de tota la informació durant el recorregut, els nous estudiants poden gaudir de música, un fotocall i una zona de food trucks.
Continua l'estira i arronsa entre Espanya i Israel després de l'aprovació del paquet de mesures per aturar el genocidi a Gaza. Avui el ministre Félix Bolaños ha retret a Netanyahu que acusi Pedro Sánchez d'amenaces genocides amb l'extermini que ell està fent a Gaza.
És la reacció del govern espanyol després que el primer ministre israelí ha acusat Pedro Sánchez de promoure el genocidi a Israel amb les mesures preses aquesta setmana per pressionar el país hebreu per aturar els atacs a Gaza.
El gobierno de España desde el primer momento condenó firmemente los ataques terroristas de Hamas, ha pedido siempre la liberación de los rehenes de manera incondicional y también estamos condenando el exterminio que se está llevando a cabo por parte de las autoridades israelíes con el pueblo, sobre todo el pueblo gazatí. Y me resulta muy sorprendente que el señor Netanyahu acuse a Pedro Sánchez o a nadie de genocidio. Él, el señor Netanyahu.
Bolaños també ha defensat avui que el dret a la protesta contra les accions d'Israel són perfectament compatibles amb la celebració de la Vuelta a Espanya de ciclisme i garanteix que se'n podrà celebrar amb normalitat la darrera etapa a Madrid. I tot i la convocatòria per sortir al carrer per rebutjar la presència de l'equip israelià a la competició.
Precisament l'Audiència Nacional ha rebutjat la denúncia d'una associació israeliana contra els promotors de les protestes a aquesta carrera.
El jutge Santiago Pedraz ha decidit no admetre la denúncia que l'associació ACOM va presentar per delicte d'odi contra partits i promotors de les protestes en favor de Palestina. El magistrat entén que no hi ha delicte d'odi i, a més, recorda que cap dels altres delictes denunciats per l'entitat pro-israeliana, com desordres públics o lesions, són competència de l'Audiència Nacional.
A València, el president Carlos Mazón ha anunciat una remodelació del govern. Això sí, serà el 5 de novembre, quan està previst que surti de l'executiu el seu vicepresident segon, el tinent general Francisco José Gampampols, que ha estat l'encarregat de la reconstrucció després de la dana.
El president de la Generalitat ha recordat que el fitxatge de Gampampols tenia data d'entrada, que va ser precisament el novembre, just a la remodelació que va fer Mazón després de la dana, i que ara s'ha acabat aquest termini, quan farà un any de la tragèdia que va deixar 228 víctimes mortals i milers de damnificats. L'objectiu del fitxatge del tinent general era dirigir la recuperació econòmica i social de València i això, ha dit, ja s'ha encarrilat.
Todo el mundo sabía cuando el teniente general Gampampol se hizo cargo de la vicepresidencia segunda para la reconstrucción económica y social que tenía un punto de inicio y un punto de final para dejar absolutamente consolidada toda la gran operación de recuperación y que, por tanto, será el día 5 de noviembre.
Donald Trump acaba d'anunciar que el presumpte assassí de l'activista ultraconservador estatunidenc Charlie Kirk ha estat detingut.
We have him in custody.
Així ho ha explicat el president nord-americà fa uns minuts a la cadena Fox, on també ha especificat que hi ha una segona persona arrestada que l'hauria ajudat a escapar del lloc dels fets.
Anunci que arriba poques hores després que l'FBI hagués publicat imatges del sospitós fugint del tiroteig que va acabar en la vida de Kirk a la Universitat de Utah. Es tractaria d'un jove universitari que es trobava entre el públic que assistia a l'acte.
2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. Per segon any consecutiu, el Consell de Mallorca celebra avui la Diada de l'Illa. Laura Marcos.
Els actes oficials han començat avui de matí al Palau del Consell amb la inauguració de l'exposició del llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca de Jaume II, que és la justificació històrica d'aquesta celebració. L'acte central, però, serà el lliurament dels premis, honors i distincions avui a la baixa al Teatre Principal de Palma.
I l'Associació de Comerciants d'Alcúdia demana més operatius policials per combatre, asseguren, la venda il·legal de productes falsificats.
Aquesta entitat fa aquesta petició després de l'operatiu policial d'aquesta setmana en què es decomissà una gran quantitat d'aquest material. Consideren que l'haurien d'haver fet abans perquè la temporada és a la recta final.
I avui allò que farem serà explicar-vos una història ben especial, perquè 40 falanitxers d'origen extremeny han retornat aquest dies a Orellana la Vieja, al poble d'on vengueren a, ara fa, volien dir, 60 anys, 3.000 persones per fer feina al sector turístic i també a la indústria falanitxera de sobrassades i embotits.
És la manera de celebrar que fa 20 anys que els pobles estan agermanats. S'hi ha desplaçat la batlessa Catalina Soler en una iniciativa promoguda per l'exconsellera d'Immigració en temps de Jaume Matas en Carna Pastor, qui fa uns anys que ha tornat a residir al seu poble de naixement.
I de tot això vos ho farem a saber al final d'aquesta ronda d'informacions. Abans, però, allò que volen fer és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Com és la situació en aquests moments?
Què tal? Molt bon dia. Pues ara mateix la circulació més complicada la trobam a la via de cintura en sentit aeroport, ara mateix des de pràcticament a l'altura de la taulera fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca i trobaran retencions. Ha hagut una petita topada fa una estona, el vehicle ja està retirat, però encara queda aquesta retenció. També hi ha alguna de circulació lenta, centrada a Palma, tant des de la carretera de Valldemossa com des de l'autopista d'Inca, i també circulació lenta a l'autopista de Llucmajor, en sentit creixent, en sentit Llucmajor, trobaran a l'altura de l'aeroport també circulació lenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
Moltes de gràcies, Dani Fornés. 2:32, Miguel Soler és el control tècnic. Nosaltres fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornam.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IV3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltant l'informatiu migdia. IV3 Ràdio.
És la Diada de Mallorca, ja ho han dit, i per segon any consecutiu el Consell la celebra en aquesta data que commemora el jurament de Jaume II de la Carta de Privilegis i Franqueses, en substitució a això durant una sèrie d'anys de dia 31 de desembre que commemorava l'entrada de les tropes del rei en Jaume a la ciutat de Palma. El Consell de Mallorca fa feina perquè aquest dia arreli dins la consciència col·lectiva dels mallorquins.
La
d'aquesta manera que sentiu la interpretació de la Balanguera a càrrec de Boixelo, s'ha clos l'acte central de la Diada a la seu del Consell, la inauguració de l'exposició del llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca i el manuscrit del Pi de Formentor de Costa i Llobera. S'ha inaugurat això en la presència de la presidenta del govern, Marga Provenç.
Una mostra que, per al president del Consell, Llorenç Galmés, mira cap al futur.
No és un exercici de nostàlgia. És, sobretot, una reivindicació de la nostra identitat. Aquesta exposició ens demana que continuem protegint tot allò que ens fa extraordinaris.
I entre allò extraordinari, les arrels, i entre les arrels, el document que dona sentit a la tria del 12 de setembre com a diada, perquè significa el naixement del Regne de Mallorca.
És la plasmació d'un poble que ja en el segle XIII va voler preservar la seva veu, els seus drets i els seus costums. En la nostra memòria escrita de la voluntat de ser escoltats i també reconeguts. És, en definitiva, la dignitat d'una societat que se sabia sobirana i que volia viure en llibertat amb el marc de les seves pròpies normes.
I parlant de símbols, pots versos com el del Pi de Formentor, encara actual, 150 anys després.
Mon cos tim un arbre, més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger.
El pi simbolitza la resistència, la bellesa i l'esperança. I ens recorda que estimar Mallorca és estimar també la nostra natura, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra gent. El Pi de Formentor simbolitza allò que mos fa únics com a poble.
La lectura del poema a càrrec de la Nina Maria Gelabert Burgès ha estat un dels moments més aplaudits de l'acte que ha seguit al carrer, en la desfilada de les autoritats, el toc dels ministrils i acompanyats dels gegants. Una comitiva que en arribar a la seu i després de la missa ha fet la tradicional ofrena floral al sepulcre del rei Jaume II.
I com han dit, tot això ha estat avui de matí, però els actes continuen avui a hora baixa amb el lliurament de premis, honors i distincions del Consell.
Serà a les 7 de l'hora baixa al Teatre Principal de Palma i reconeixerà la tasca feta per 22 persones i entitats en benefici de Mallorca i la seva ciutadania. Entre altres, es guardonarà amb la medalla d'honor i de gratitud el doctor Joan Carulla, les germanetes dels pobres i les dones margeleres de Sapó. Així mateix s'atorgarà el Premi Jaume II al Forn d'Esplà de Natesa amb Adó Pareta a Àlex Sánchez Palomero.
I l'Obra Cultural Balear ha insistit avui que, segons el seu parer, la celebració hauria de tornar a ser dia 31 de desembre perquè constitueix, asseguren, l'acte fundacional del poble de Mallorca. Una opinió a qui també s'hi ha afegit el portaveu de Més per Mallorca al Parlament, el Lluís Apesteguià, qui en to irònic ha piulat que dia 12 de setembre, segons el seu parer, és just el dia del nom de Maria i l'advocació de la Mare de Déu de Lluc, però que la Diada de Mallorca, assegura, hauria de tornar a ser dia 31 de desembre. I per la mare d'una altra qüestió, d'una altra informació, perquè l'Associació de Comerciants d'Alcúdia demana més operatius policials per combatre la venda il·legal de productes falsificats tant al carrer com també a les botigues obertes de fa poc, especialitzades sobretot en peces de roba majoritàriament de tipus esportiu. Aquesta entitat fa aquesta petició després de l'operatiu policial d'aquesta setmana en què va decomissar una gran quantitat d'aquest material a establiments del port d'Alcúdia.
Segons el president dels comerciants alcudians, Francisco Benzala, aquest operatiu ha arribat massa tard perquè la temporada turística arriba a la recta final. Així explica Benzala que provoca la venda de productes falsificats a la resta de comerciants.
És competència desleal, perquè si venen una cosa falsificada, es trobem a lo legal, no tenim opció a vendre. Mos ho foten, perquè hi ha una diferència de preu. Això se sabia en el mes d'abril, que aquesta gent van lo fals. I esperam en el mes de setembre. Jo m'agradaria que demanessin una llicència d'activitats en aquesta gent que tenim per aquí de vora. En quants n'hi ha que tenen, poden tenir obert.
Aquestes són declaracions del comerciants alcudians i precisament d'Alcúdia tornem a parlar ara perquè el govern declara d'interès les obres de reforma de l'alberg juvenil de la Victòria. Aquest terme Alcúdia, que està tancat d'ençà de l'any 2019, això per motius de seguretat i perquè aquest edifici, que té gairebé 70 anys, s'ha d'adaptar a la normativa vigent.
Amb una inversió prevista de més de 10 milions i mig d'euros, un cop estigui enllestit oferirà més de 200 places. L'alberg és propietat de l'Ajuntament d'Alcúdia, però està gestionat per l'Institut Balear de la Joventut. L'objectiu és dotar-lo de les condicions necessàries perquè es pugui utilitzar l'any sencer i no només a l'estiu. Així ho ha explicat el portaveu del govern, Antoni Costa, un cop acabat el Consell de Govern.
La reforma permetrà reobrir i modernitzar l'únic alberg públic de Mallorca
amb una inversió prevista de 10,7 milions d'euros. Més de 20.000 infants i joves de les Illes Balears podran gaudir anualment d'aquest espai de la Victòria.
Recorden que l'edifici de l'alberg està tancat del 2019 ençà, encara que sí que està en funcionament el campament de la Victòria just al costat. Va ser en ple franquisme quan es va construir aquest alberg als anys 60 per acollir joves d'arreu de l'Estat i fomentar en un entorn natural allò que aleshores s'anomenava l'espíritu nacional.
I parlam d'una altra qüestió, en concret, centrat a la ciutat de Palma, perquè una brigada especial de Malla ha començat avui de matí mateix a fer net la barriada del Can Redó. Això ha estat en un operatiu especial que s'allargarà entre 2 i 5 dies i en què s'espera replegar més de 2 tones de residus.
Són 10 operaris que integren aquesta brigada i fan aquest operatiu especial un pic cada 3 mesos, tant al Can Redó com a Sant Goldeu i a Pere Grau. Tot i així, l'Ajuntament de Palma i a Malla apel·len a la consciència dels residents perquè tinguin cura de la seva barriada. És el regidor de Medi Ambient i president de Malla, Llorenç Bausà.
Tots els recursos humans i materials que tenim a la nostra disposició els aportem en el servei de la ciutadania per millorar aquesta manca de neteja que ha hagut a Palma els darrers anys. Això també va lligat de la conscienciació ciutadana i aquí hem de fer un agraïment especial a les entitats veïnals perquè ens ajuden a conscienciar la ciutadania doncs que els carrers són com a que nostre i per tant els hem de preservar i els de tenir nets.
Hi ha veïnats, però, que pensen que el consistori hauria de començar a posar sancions. Així s'ha expressat Maria José Planas, una veïnada de la barriada.
El problema és que si no fan res, que toquin la puta aquesta gent, o que jo crec que són els polítics que han de començar a fer alguna cosa, o a posar multes, o...
Recordem precisament que fa un dia que diferents entitats veïnals, com l'entitat Flipau en Pere Grau i també l'Associació de Veïnats de Sant Goldeu, havien demanat a l'Ajuntament de Palma i també a Malla que incrementassin la presència d'aquestes brigades i que facin feina per conscienciar la població al veïnat d'aquestes barriades perquè tinguin comportaments cívics en relació amb treure trastos al carrer el dia de la recollida de Trastor Days, que se'n diu. Però ara vos parlam d'una altra història. Vos parlam d'una història d'integració i també de migració, perquè ara fa 20 anys que Falanitx i un poble d'Extremadura, en concret Orellana la Vieja, estan agermanats tots dos municipis. I això va ser perquè durant els anys 60 del segle passat més de 3.000 veïnats d'aquesta població d'Orellana se varen establir a Falanitx. Tot això atrets per les millors oportunitats laborals. Enguany, representant de l'Ajuntament de Falanitx i fins a 40 persones amb arrels d'Orellana han viatjat a aquest poble de Badajoz per recordar aquella venguda de tantes de persones i han aprofitat que són les festes d'aquest poble d'Orellana la Vieja.
Aquells primers extremenys establerts a Falanitx feren feina a la indústria càrnia de sobrassades i embotits, a la construcció i al sector turístic. La batllessa Catalina Soler destaca que el municipi és un exemple d'integració.
Que per damunt de qui on has nascut, tot i que no ho oblides, quan després t'integres en una societat ets un ciutadà més que el municipi. Jo crec que això, som un exemple Falanitx d'aquesta convivència, d'aquesta integració.
La segona onada d'habitants d'Orellana vengueren a Falanitx als anys 80. La batllessa d'Orellana, Pilar Carmona, afirma que el poble continua avui la tendència migratòria per manca de feina.
Seguimos en la tònica de los años 60. O sea, nuestros hijos, los míos propios, se tienen que ir porque estudian, lo forman y tal, pero no ven cómo establecerse dentro de una localidad rural porque no hay medios.
La idea de l'agermanament va sorgir de la Casa d'Extremadura a Falanitx, de la mà de la que fou la seva presidenta, l'exconsellera popular Encarna Pastor, i un antic batlle d'Orellana. Avui, 20 anys després, Pastor, que ha tornat a viure al seu poble natal, és la presidenta de l'Associació de Pensionistes i Jubilats al poble extremeny, des d'on continua fomentant els vincles entre Orellana i Falanitx.
Va viendo empresas de aquí d'Orellana, pues que trasladan su producto allí, como puede ser el queso, los aceites de aquí, pero yo creo que falta todavía un eslabón a desarrollar aquí y que ese puente hoy puede ser y puede ayudar mucho la Asociación de Mayores.
Era la veu d'Encarnació Pastor, qui fa temps que no sentíem a les Illes Balears. Aquesta exconsellera de Migració, entenc, de Jaume Mates, ja fa anys d'allò i que ara, des del seu poble natal, Orellana la Vieja, Extremadura, precisament ha coordinat aquest retorn, aquest viatge de falanitxer d'orígens extremenys que han visitat per un dia el seu poble amb motiu de les festes patronals d'Orellana la Vieja. Parlant d'una altra qüestió, perquè d'ençà d'aquest dematí, la plaça del Cos de Manacor llueix una placa amb el nom de Llorenç Ginart i un tòtem també en la seva biografia al costat de l'escultura de l'home contra el cavall instal·lada de manera pòstuma després de la mort sobtada d'aquest artista. Llorenç Ginard també serà protagonista avui cap vespre de la inauguració de l'exposició Llorenç, Miquel Llorenç, que està fet amb obres seves i també de Llorenç Femenies i Miquel Mesquida, que s'inaugurarà a la Torre dels Anagistes.
I en paraules del seu comissari, Antoni Sansó, és una oportunitat magnífica per recuperar les obres d'aquests tres amics que deixaren empremta i ho feren amb personalitat pròpia.
L'art contemporani és molt divers i plural. Per això, davant aquesta estratègia de la globalització que se'ns vol imposar, ens cal recuperar mostres com aquesta per revisar l'obra de tres creadors d'aquí.
Ginard, en la seva gran solvència plàstica, Mesquida, un artista inquiet que ens desafia, i Femení és un creador discret i solitari amb una obra que destila humanitat, individualitat, carisma i tot això davant el món artístic i de les arts plàstiques. Amb aquesta proposta cultural, aquesta exposició Llorenç, Miquel Llorenç, que s'inaugura avui vespre a la Torre dels Anagistes, amb aquesta manera, d'aquesta manera, volen dir, haurem arribat a les 2:45. Moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem aquest temps d'esports amb l'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà avui el seu segon partit de la setmana.
Ho farà el Palau de Son Moix contra el Còrdoba. L'equip andalús és la gran sensació d'aquest inici de Lliga. Arriba invicta després de guanyar contra el Pozo Múrcia i també empatar contra l'Inter Movistar. Aquest serà el tercer partit dels de Vadillo en els darrers 7 dies. De moment, sumen un empat i una victòria. Sentim el que ha dit a la prèvia d'aquest partit el jugador del Palma, Lin.
Creo que se encuentran en un momento muy dulce a nivel de resultado, ya lo estamos viendo, frente a Pozo y frente a Inter. Vienen con muchísima confianza, con muchísimas ganas. Cualquier equipo te pone las cosas muy difíciles. Todos vamos a por lo mismo, a por los 3 puntos. Y no hay que olvidar que jugamos en casa, que siempre como rival venir aquí ha sido muy difícil conseguir puntuar y eso es lo que nosotros a lo largo de la temporada vamos a intentar establecer siempre.
Per aquest partit, Antonio Vadillo té la baixa de Piqueras. El porter Denis Cavalcanti ja ha tornat del Brasil i ha entrat a la llista. El partit entre el Palma i el Còrdoba, el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de les 9 del vespre.
El Mallorca ja prepara el partit contra l'Espanyol amb tots els internacionals.
Jagoba Arrasate ja fa feina en tots els futbolistes que tenen opcions de jugar dilluns contra el conjunt català, contra l'Espanyol. Anem a saber la darrera hora del Mallorca. A l'entrenament d'avui a Son Bibiloni ha estat la nostra companya Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia, miquitos. Avui a Son Bibiloni, Jagoba Arrasate ja ha pogut comptar amb tots els internacionals que a poc han anat tornant aquesta setmana de la concentració amb les seves respectives seleccions. Els darrers en arribar, Johan Mojica i Manash Kumbula, s'han unit avui a la resta del grup a la que ha estat la quarta sessió de la setmana. L'objectiu, sumar la primera victòria dilluns contra l'Espanyol a Cornellà, en la que serà la quarta jornada de Lliga. Avui, a la ciutat esportiva, tan sols dues absències, la de Javi Llebrés, que recupera de la seva lesió, i la de Dani Rodríguez, que demà es podrà incorporar ja a la rutina de l'equip després de complir els 10 dies de suspensió de sou i feina. El gallec, des de demà, és un jugador més, disponible per a la convocatòria de Cornellà, però no sabrem quina serà la decisió final de Jagoba Arrasate, que parlarà diumenge matí en una roda de premsa on de ben segur un dels temes principals serà la tornada de Dani Rodríguez. L'Espanyol Mallorca serà el darrer partit d'una jornada 4 que s'encetarà avui a les 9 del vespre amb el Sevilla Elx.
Gràcies, Marta. I avui a Esport 3 migdia han parlat amb el jugador del Mallorca, Manu Morlanes. El migcampista ha fet referència al cas de la setmana, el cas de Dani Rodríguez.
situación incómoda para nosotros también como compañeros, como trabajadores, ¿no? De un sitio que se hable del club o de la situación dentro del vestuario de esta manera, que reconocer errores también es de buenas personas. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues mañana creo que se incorpora Dani y vamos a tratar entre todos pues de hacernos fuertes y de que esto, pues bueno, cuando miremos atrás a final de temporada, quede como un punto ahí, un punto oscuro, pero que no haya hecho mella en el resto de la temporada.
El migcampista té clar que per fer una bona temporada el vestidor ha d'estar unit.
Está claro que la unión del grupo creo que lo es todo en las dinámicas, por eso, bueno, pues ahora no es momento de mirar para atrás, sino de mirar para adelante, de mirar que tenemos un partido el lunes, que es un partido de fútbol como tantos y tantos hemos jugado, y ahí pues tendremos que unirnos todos para conseguir la victoria.
I ja per acabar, Manu Morlanes ha parlat del partit de dilluns, ha destacat el bon moment del rival, l'Espanyol.
Es un equipo que tiene muy claro lo que juega. Al final también, bueno, ha tenido también, además de que han hecho grandes partidos, pues dentro del fútbol tienes que tener también ese golpe de suerte, ¿no? De marcar goles en los últimos minutos, como también nosotros tuvimos el año pasado en muchos partidos, pero no por ello quita el gran trabajo que están haciendo, que vienen haciendo ya desde la temporada pasada, desde la segunda vuelta, y bueno, va a ser un partido muy complicado.
I, per cert, ja sabem un nou horari de la primera divisió, el de la jornada 9, el Mallorca visitarà el Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Serà dissabte, el dia 18 d'octubre, a les 2 del migdia.
A la primera federació, Miqui, l'AU d'Eivissa juga demà a Marbella.
Ho farà amb l'intenció de mantenir el seu pla de victòries, el pla de punts. A més, el club i l'Ajuntament han firmat avui el conveni d'ús de camises. Informa Raül Medrano.
Un conveni que era un secret a veus, però que s'ha firmat avui. La UD gaudirà de l'ús de camises dues temporades fins al juny de 2027, ampliables a dues més. A més, es crearà un equip de feina amb vista a la viabilitat de la firma d'un conveni de llarga durada, circumstància que permetria al club la reforma integral de camises o fins i tot la construcció d'un nou estadi. Pel que fa a la vessant purament esportiva, la UD viatja en aquests instants cap a Marbella, on demà s'ha cercarà la seva tercera victòria. Els blaus són líders en solitari amb 6 punts i volen allargar aquesta ratxa al capdavant de la taula contra un Marbella que ha començat també en forma de temporada i que és quart amb 4 punts. Bé, s'ha entrenat avui amb normalitat i ha viatjat amb l'expedició blava, que té les úniques baixes del migcampista Fran Castillo i del porter Bellman. El duel es disputa demà a les 4 i quart al Banús Football Center i el podreu seguir en directe com sempre aquí a EB3 Ràdio.
Gràcies, Raül. I a la segona federació demà juga un representant balear. L'Andratx rebrà la visita a les 6 de l'hora baixa del Barça Atlètic a Sa Plana. I també s'ha confirmat l'horari del partit entre l'Atlètic Lleida i el Formentera del vuitens de final de la Copa Federació. Es jugarà dimecres que ve a les 8 del vespre.
En bàsquet, l'Estia Menorca disputarà demà el trofeu Ciutat de Mahó.
Sí, partidars demà a Vintalfa, arriba a Menorca el Joventut de Badalona de Ricky Rubio. Anem a saber la darrera hora d'aquest partit. Miquel Cardona.
L'Estia Menorca juga demà al torneig Ciutat de Mahó contra el Joventut de Badalona. És la cinquena edició que organitza el club que presideix Oriol Segura i el primer partit de la pretemporada dels menorquins. L'entrenador Javi Zamora espera que l'equip ofereixi una posada en escena atractiva per als seus seguidors.
Siempre que se empieza una temporada, pues el equipo respira ilusión, tenemos muchas ganas de estar juntos, de competir juntos, con energías renovadas, ilusiones renovadas, mucha humildad y también mucha ambición.
Tanmateix, Zamora ja ha advertit que també s'han de cuidar les càrregues i l'estat físic de cada jugador en aquest punt de la preparació. Menció especial ha fet per a Víctor Arteaga, Jalen Cohn, Jaume Lobo i Edgar Vicedo. A dues setmanes d'estrenar el calendari oficial contra l'Obradoiro, l'Estia arriba a aquesta primera cita amb la plantilla encara en construcció.
Bueno, el equipo no está cerrado. Tenemos ahora mismo 10 fichas. Y espero que en las próximas horas, días, podamos incorporar un nuevo jugador, ver cómo queda la estructura y espero podamos cerrar la plantilla con 12 jugadores.
Amb aquests 10 jugadors, més els dos vinculats de Setintines Castell de tercera FEB, l'Èstia rebrà demà a partir de les 7:30 la penya de Ricky Rubio, Guillem Vives, Ante Tomic o Adam Hanga, un partit que podreu seguir també per IB3 Televisió.
En tenis, demà comença la eliminatòria entre Espanya i Dinamarca de la Copa Davis.
Que se celebra a Marbella, s'han sortejat els emparellaments. L'eliminatòria l'obrirà demà Pablo Carreño, que s'enfrontarà a Holger Rune. Després serà el torn de Jaume Munà, el número 1 de l'equip espanyol, que es creuarà amb Elmer Moller, número 102 del món. Diumenge, el mallorquí juga dobles fent parella amb Pedro Martínez. Després, Munà es creuarà en Rune i l'eliminatòria la tancarà Pablo Carreño davant Moller. Sentim el capità de l'equip espanyol, és David Ferrer.
Jugadores que están aquí tienen experiencia, ya se conocen desde hace mucho tiempo, ya han debutado, ya jugaron en Suiza, tres de ellos, y eso me da mucha tranquilidad porque sé que van a competir, sé que están preparados para afrontar un reto como este, ¿no? Así que, bueno, tengo plena confianza en ellos.
I acabam amb motociclisme.
Sí, perquè Augusto Fernández continuarà fins l'any 2027 en l'escuderia Yamaha. Ho ha confirmat l'equip japonès, el que fou campió del món a Moto2 el 2022. Va firmar el passat mes de desembre amb l'escuderia asiàtica com a pilot provador.
Gràcies, Miqui. En 5 minuts, les 3, després dels esports, arriba la cultura. Sonen els pianos i això vol dir que tornem a ser divendres i que la cartellera es renova. Hi ha un pot de tot i sobretot una estrena destacada a la nova pel·lícula d'Alejandro Amenábar. Ens fa un repàs de tot plegat Sandra Martínez.
Pero tengo fe en que algún día alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias la que nunca quiso contar.
Molt abans d'escriure El Quixot, Miguel de Cervantes va estar empresonat a l'Alger. En va intentar fugir 4 vegades i va acabar quedant lliure i sense represàlies. Com s'ho va fer? Segons El Cautivo, gràcies a la seva relació amorosa amb Hassan Bajá, el governador de la zona. Amenábar creu que aquesta és la teoria més plausible i la més interessant per fer-ne una pel·lícula. A més, afegeix el director, com a creador i com a gay, volia trobar-hi aquesta connexió. I això és el que veiem a la pel·lícula, un biòpic fantasiós entre Espartac i Gerasat que diuen no acaba de trobar el to.
Estas son tus calles.
No, son tus calles que debes proteger.
Es va poder veure l'Atlàntida, ja venia de Cannes i ara ens arriba als cinemes. Parlem d'Eddington, és una lectura satírica i brutal de la crisi de valors dels Estats Units que protagonitzen Joaquin Phoenix, Pedro Pascal i Emma Stone. La dirigeix Ari Aster, un dels nins prodigis del cinema americà actual que després de deixar la seva empremta a Hereditary o Midsommar prova ara amb aquesta caricatura tan atractiva com terrorífica d'un món que es deixa enlluernar per la ignorància.
¿No os parece extraño? En este sitio, justo en este sitio, aquí estoy.
Premiada al Festival de Sitges, i això són paraules majors, La Ley de Jenny Penn és una pel·lícula de terror psicològic ambientada en un geriàtric. Allà hi arriba, després de patir un ictus i a contracor, un jutge que serà testimoni de com un altre dels residents i la seva Pepa, Jenny Penn, sotmeten a la resta sense que ningú faci res. Diuen que funciona com a thriller clàssic de víctima i butxí i també com a reflexió amarga sobre la bellesa.
Quiero intentarlo. Quiero intentar volver a clase.
Sigue mi voz adapta una altra vegada als supervendes a través de Mi Ventana, d'Ariadna Godoy, i de ben segur no decebrà els seguidors del dark romance, aquestes històries d'amor en gent amb molts de traumes, perquè asseguren que és una pel·lícula adolescent més que digna, que a més apel·la a la importància de la salut mental.
Respiració de la boira, quarta forma.
Respiració de l'insecte, dansa de la papallona.
I si sou fans de Guardians de la Nit, aquest manga convertit en anime cap al cinema falta gent. És la primera d'una trilogia d'aquesta saga, de la qual se n'han publicat més de 150 milions de còpies arreu del món. Au, venga, que el setembre és mancot setembre, assegudet al cinema. Repasseu i segur que trobeu.
I del cinema a la literatura. D'aquesta manera, amb aplaudiments, acabava ahir l'acte de presentació de la reedició de Te deix amor, la mà com a penyora, a quarts llibres. Un espai, Sandra, que va quedar petit.
Sí, de fet, s'hi van haver d'afegir cadires perquè foren molts els lectors, els amics, que s'acostaren a la presentació d'aquest llibre referencial que marcà la irrupció de l'autora, llavors amb 25 anys, a la literatura catalana i que l'obrí un camí que no s'esperava.
No m'hagués pensat mai. No m'hagués imaginat. Jo quan vaig publicar Te deix vaig pensar que no tornaria a publicar res mai més perquè segurament no trobaria editorial. O sigui, me va costar bastant, va ser gràcies a Guillem Frontera. Per tant, a mi en el fons m'apareix un miracle ser aquí, un miracle tenir amics, me fa molta il·lusió i sobretot que se reediti després de 50 anys altra vegada Te deix amb la mà com a penyora. Per això estic tan i tan agraïda en els lectors i a les lectores.
Carme Riera, per cert, serà entrevistada avui pels companys de Tèntol a partir de les 5.
Digue'm que m'estimes, omple'm el cos que m'estimes. I encara tenim temps, Sandra, per alguna proposta de l'agenda musical.
Sí, comencem a l'Auditori del Caló de Soli, a Cala de Bou, on els Pets clouran la tercera edició del Sol Post a Soli Fest. És el cicle de concerts que organitza l'Ajuntament de Sant Josep, un dels concerts de l'estiu en què els de Contestí repassaran alguns dels seus discs mítics dels 40 anys de carrera. Naino, naino, naino.
Ja és moment de resumir els assumptes més destacats de l'actualitat d'aquest divendres. L'activista Helena Maleno assegura que l'agost que ha viscut la ruta migratòria entre Algèria i les Balears enguany ha estat terrible, amb la constància del manco 45 desapareguts i una víctima mortal. De fet, a Formentera hem sabut avui que s'investiga la troballa d'un altre cos rescatat a la mà que se sospita és un migrant, Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia. Són paraules de la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras des de l'arxipèlag. La destinació d'una ruta que continua invisibilitzada, diu ella, malgrat ser la més transitada d'aquest estiu, més que la Canària i l'única en què viatgen persones procedents dels països de la banya d'Àfrica, on hi ha conflictes bèl·lics molt durs. De fet, quan arriben a la costa d'Algèria, explica, estan tan desesperats que se tiren a la mà sense valorar els perills que això els pot suposar.
A lo mejor lo que ve es que le está la gendarmería pisando los talones y no ve que hay mala meteorología, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad de las personas que se están montando en la embarcación hacen que también la ruta migratoria sea muy peligrosa.
I mentrestant el govern demana ajuda, ja preveu que la ruta migratòria continuï a l'alça amb el mateix ritme i calculen que quan acabi l'any s'assoliran les 10.000 persones arribades a les Balears per aquesta ruta marítima.
Precisament la Policia Nacional ha detingut dues persones per patronejar pasteres fins a Mallorca.
Segons les investigacions del cos, són membres d'organitzacions criminals dedicades a la migració clandestina des de les costes algerianes que contacten amb les víctimes per oferir viatges cap a Espanya per 3.000 euros. Els dos arrestats ja són a presó, són de Sierra Leone i Gàmbia i haurien transportat fins a Cabrera una cinquantena de persones originàries de països de la costa atlàntica de l'Àfrica, com Senegal, Guinea, Mauritània o Mali.
Delegació del govern trasllada a la Fiscalia la campanya de Vox a les Balears per un presumpte delicte d'odi.
El partit ha col·locat tanques en la imatge d'una dona amb burca, a qui no se la veu el rostre, al costat d'una altra, que està en trets caucàsics i amb la cara descoberta, i demanant-se a qui volen els espanyols, perquè ells apunten en aquesta tanca, ho tenen clar. Delegació del govern també recomana als ajuntaments que verifiquin si aquests anuncis s'ajusten a la seva normativa municipal. Mentrestant, una de les tanques, Amó, ha aparegut vandalitzada amb pintura dels colors de Palestina.
Vox, que per cert ha rebut un missatge també del govern aquest sobre els pressupostos.
L'executiu ja fa feina per preparar els comptes de l'any que ve, que presentarà amb voluntat d'aprovar-los, però si finalment no aconsegueix el suport de Vox, diu el vicepresident i també conseller d'Hisenda, Antoni Costa, els prorrogaran.
Si intenció del govern és aprovar els pressupostos pel 2026 perquè són beneficiosos pels ciutadans de les Illes Balears. Però si no s'aprovassin, tampoc passarà res. Gestionarem uns pressupostos prorrogats i punt.
Per segon any consecutiu, el Consell de Mallorca celebra avui la Diada de l'Illa.
Els actes oficials han començat avui de matí al Palau del Consell de Mallorca amb la inauguració de l'exposició del llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca de Jaume II, que és la justificació històrica d'aquesta celebració. Però l'acte central serà el lliurament dels premis, honors i distincions avui a hora baixa al Teatre Principal de Palma. Entitats com l'Obra Cultural Balear i la Formació Més per Mallorca han insistit avui que la celebració hauria de retornar a dia 31 de desembre.
I Donald Trump ha anunciat que el presumpte assassí de l'activista ultraconservador estatunidenc Charlie Kirk ha estat detingut.
We have him in custody. Everyone did a great job. We worked with the...
Així ho ha explicat el president nord-americà fa uns minuts a la cadena Fox, on també ha especificat que hi ha una segona persona arrestada que l'hauria ajudat a escapar d'allà.